Bon dia, comencem aquest dissabte 25 de maig, l'últim cap de setmana de maig, setmana que ve a juny, i en conseqüència aquí i a tot arreu de casa meva, vull dir, comença l'estiu i les meves ganes de viure per damunt de les altres estacions de l'any.
En teoria no, però...
No, jo el mil
per
juny
tu,
és
sí.
Estiu. I és sí. Estiu quasi fins octubre, et diré, també.
Vale.
Això al meu cap. Comencem el matí d'avui del Penedès cap de setmana donant la benvinguda a la meva companya Aina Soler.
Hola, gràcies.
A mi mateixa, el Jutge Ençà, i el Joan Amat a les vies tècniques fent possible que tot aquest contingut divertit i exclusiu estigui a les vostres orelles. Començarem el matí amb la secció de singulars que el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens portaran una persona a la que descobrirem en uns moments. Seguirem amb la secció de la carta, que l'Abel Cruces ens portarà recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons. Repeteixo, falta que ho digui perquè després ens porti Maixambrats i variaditos, ja veurem. Seguirem amb una secció de cuida, ens cuidarem per dins i per fora, i acabarem amb la secció més tertuliana del matí, el que fem salt, amb una convidada especial que ja veureu qui és.
Però avui el dia nostre,
avui
almenys,
el dia
no acaba aquí.
És molt llarg, és
jornada laboral
tan
intensiva.
Com... un
com
Sant
un
Pau.
Sense pa.
T'ho deien allò? Ets més alta que un Sant Pau.
Sí.
Bueno, que sé. Recordem que avui hi ha la fira a Vilobí, Vi en Femení, una fira a la que ens han convidat a l'Aina i a mi, que, bueno, això és de més a més, eh?
Que estarem allà fent coses
serem allà.
Molt divertides.
És una fira que comença a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, es diu,
sí,
crec,
sí,
i la plaça de la Vila allà a Vilobí, i us recordem que és avui, no podeu faltar-hi, us convidem a anar-hi, i si
hi haurà
veniu,
menjar,
ens trobem
vi,
allà.
Música,
copes,
la
activitats,
la Judit i l'Aina,
bueno, què més necessiteu?
No hi ha res millor.
Això, tot això serà avui a les 7 de la tarda, fins que tanquin veles, que això es diu
les
així,
11 de la nit.
Pleguin veles a les 11 de la nit, perquè la gent també ha de descansar, però us convidem a anar-hi, cellers locals.
De Vilobí.
I tan local. bueno, activitats, ja ho hem anat dient aquestes setmanes, però de veritat, aneu-hi, serà una bona jornada, i després així també ens podeu passar ressenyes.
Ja firmarem autògrafos.
Podeu etiquetar el Penedès cap de setmana si aneu, i si no, doncs ja ens trobarem, bueno, si aneu, perquè anireu tots, i si ens veiem allà, doncs ja farem un salut i farem quatre jajas per allà.
Exacte.
Dit això, no ens enrotllem més i començarem, com sempre, amb la capçalera. El dissabte, com sempre, amb la secció de singulars, on el Marc Paredes i l'Enric Vidal... Sempre penso que haig de canviar l'ordre amb el que us presento, perquè sembla que un tingui més importància que l'altre, però m'he estudiat la cançoneta així. A tu no et passa, també?
Fem musicalitat. Marc Paredes i Enric Vidal.
Queda millor que Enric Vidal i Marc Paredes.
Enric Vidal i Marc Paredes.
Això és com quan t'acostumes amb els noms i cognoms, eh? A la gent de vegades no li sona bé un cognom, però si tu vas acostumant-hi,
sí,
al final t'acaba sonant bé. Bueno, a la secció de singulars, el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens porten cada setmana un personatge destacat que descobrirem avui. Bon dia, nois, què tal, com esteu?
Bon dia, com anem?
Bé, us passa o no, vosaltres?
Sí que ens passa,
a mi em
sí.
passa amb el meu germà, per exemple. Jo em dic Judit Jansà i sona 100% de bé, però en canvi Pol Jansà em sona 80%. En plan, m'he acostumat, però no queda tan bé. No us passa, vosaltres, això?
Bueno, depenent, no, si a vegades el nom potser sí.
No, que tampoc no. Us forçaré que us passi.
Estan quedant bé.
A tu et passa, tu, Erika Soler, no et sona més malament que Aina Soler?
No.
Et sona normal?
Igual.
Bueno, noia, però jo què vols que t'hi faci? Tinc un sentit de protagonisme que... En fi, ens voleu donar unes pistes de qui coneixerem avui?
Donem pistes. Sí. Després d'aturar-nos per fer l'entremès la setmana passada per les fires de maig, de recuperar la secció històrica del Penedès cap de setmana, tornem amb singulars. Singular número 73, avui ja, del Penedès cap de setmana. I avui parlarem una mica de festa major, perquè és una persona que està molt vinculada, doncs, amb el Ball de Figataires, per exemple. També ha estat organitzador d'actes com el taller d'estampació de mocadors, la penjada d'estelades i altres actes. I també enguany tindrà un paper especial a la festa major. Encara no el deixem anar, però ja donem una pista molt important. Marc, segona pista.
Doncs sí, perquè aquest singular que tenim aquí també és llicenciat per la Universitat de Barcelona i especialitat en drogodependències, i això va ser un dels aspectes que ara comentarà també, perquè li va servir per tenir un paper, no, si més no, clau en aquesta festa major, que ara s'explicarà. Per tant, no desvetllem més coses i li donem pas.
Doncs el singular número 73 del Penedès cap de setmana és l'Utge Ametller. Què tal, Utge? Bon dia, com estem?
Hola, bon dia. Doncs amb una mica de son, però bé, eh?
Aquesta matinada...
És que això...
Escolta, Txell, comentàvem ara, doncs, primerament, aquesta llicenciatura en psicologia, no?, per la Universitat de Barcelona i aquesta especialitat en drogodependències, no? Comencem una mica sempre amb els singulars, els hi preguntem d'on ve, doncs, aquesta, doncs, llicenciatura, per exemple, en psicologia, no? T'agradava des de petit aquest tema? Com va anar això?
Home, és una mica curiós, eh? Perquè jo, sincerament, quan tu estudies, normalment comences a primària i fas mates, i fas ciències, i fas, no?, sempre el mateix. Després, quan vas a batxillerat, acabes fent el mateix que vas a primària, i a COU acabes fent una mica diferent, però acabes fent el mateix, no? I llavors, quan jo vaig tenir d'escollir la carrera, va ser tan ràpid i tan curiós com mirar les assignatures de les carreres i aquella que em va semblar més estranya, doncs és la que vaig acabar escollint, no? Perquè a psicologia acabes escollint matèries que no tenen res a veure amb la típica d'història, o amb matemàtiques, o amb anglès, o amb llengües, o amb filosofia, sinó que tot és una mica rarot. I com jo ja sóc una mica així singular, no? Doncs per què no, no? I psicologia va ser una matèria, va ser una carrera que realment, encara que no acabis treballant de psicòleg, et serveix de moltíssim. Només que sigui per intentar endreçar-te el teu propi cervell, ja n'hi ha prou.
De fet, l'UG treballa en una entitat del tercer sector social. Explica'ns una miqueta, no?, en què consisteix la teva feina.
Doncs mira, jo vaig començar al Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències d'aquí Vilafranca, de la Sanitat Pública, i allà feia de psicòleg clínic amb persones que tenien problemes d'alcohol o d'altres substàncies. I clar, això et genera un cert conflicte en el sentit de que moltes vegades la gent ve aquest recurs, no?, et deriva al metge o et ve directament quan la persona ja ha tingut molts problemes a la seva vida. I llavors és molt més complicat resoldre aquesta problemàtica que no pas si això ho haguéssim agafat molt abans. I amb moltes de les persones que jo visitava, la seva situació vital havia sigut, no?, estava molt, molt, molt complicada. I vaig dir, ostres, és una mica frustrant tenir d'esperar que la persona arribi al centre per poder-la atendre. I llavors vaig començar a pensar de com podem arribar abans a les persones i em vaig començar a dedicar més a la prevenció i a la formació que no pas al tractament. I això em va portar a que no, vaig començar aquí a la comarca, però em van sortir altres projectes de prevenció més a nivell autonòmic i a nivell estatal, i vaig acabar treballant amb una entitat que és d'àmbit estatal i que et serveix per dissenyar i assessorar polítiques de drogues, ja sigui aquí, a Madrid o a Formentera, que vaig fer el pla de drogues a Formentera i va ser, la veritat, bastant entretingut.
Clar, en aquest sentit, Otger, potser creus que la gent potser s'espera massa cap al final d'aquest procés, no, potser detectar un cas d'aquests, o potser caldria prevenir-lo, com has comentat, no?
Clar, la problemàtica de les drogues és una problemàtica que no l'acabes de veure. La veu la gent del teu entorn, perquè empateix molt les conseqüències, però tu no acabes de veure-ho que allò sigui el focus del teu problema. Moltes vegades tampoc ho és, eh? En el sentit de que hi ha dues maneres de consumir. Una és per passar-ho bé i l'altra és per no passar-ho malament. Normalment comencem a consumir per passar-ho bé, però dius, hòstia, jo què sé, eh? M'ho estic imaginant, eh? Jo agafo i em fumo uns porros per passar-m'ho bé amb els meus col·legues i veus que allò et relaxa, et fa desconnectar, estàs més feliçot. I això pot ser en una nit de concert i ja està, però clar, un dimarts a la tarda, si la teva vida està desendreçada, és una merda, et discuteixes amb tons pares i no sé què, i no sé quantos, dius, hòstia, allò que em foto el cap de setmana, per què no em serveix ara com automedicació? I és aquí on ens comencem a complicar la vida, no? I lògicament, ningú se n'adona gaire, perquè en veritat allò li està fent una utilitat, li està funcionant per desconnectar. Per tant, sí, és veritat. Si no fem una tasca preventiva, és molt difícil, quan tu ja tens el problema, ser el primer que te n'adones.
També tenim anotat que treballes a la Universitat de Barcelona, on formes part de l'equip de direcció del màster de drogodependències, del qual ets professor. Expliques una mica, no? Què els expliques als alumnes? Perquè, clar, vull dir, has de tractar gent molt jove, no?, que a vegades ho desconec, si no ara m'ho desmenteixes, que potser és la gent, no?, que més pateix o que, no?, més està posada en aquest món de les drogues.
O no. Tenim una falsa dicotomia, no?, de pensar que la gent jove és la que més drogues consumeix. I jo us diré, és la que més drogues consumeix al cap de setmana. Però si tu mires la gent que consumeix cada dia alcohol o cada dia cocaïna, no baixen dels 35 anys. Sí? Per tant, sí que és veritat que les drogues serveixen molt per experimentar, per divertir-se i tal i qual, però és un tipus de problema i la gent que consumeix cada dia és un altre tipus de problema. Aquest primer, no, que vindria a ser allò que comentàvem abans, drogar-se per passar-ho bé, sí que és per gent més jove, però aquest consum de consumir per no passar-ho malament és per gent més adulta. I què els hi explico? Home, l'àmbit de les drogodependències és multidisciplinar. No? Per això quan treballem amb el tema drogues hi ha una part física, hi ha una part psicològica, hi ha una part de l'entorn i del context. Aquí ho toquem tot. Sí? És una cosa molt, molt polièdrica. I quan treballem amb drogues, treballem pues, professionals de diferents disciplines. Per això el nostre màster també és multidisciplinar. Gent de medicina, gent d'infermeria, gent de psicologia, de treball social, d'educació social, de biologia... Per tant, és guai perquè tens gent de diferents carreres i en el nostre cas, que és un màster que ja té 38 anys, que va ser conjuntament amb un anglès el pioner a Europa, et ve gent de diferents llocs d'Espanya i diferents llocs de Llatinoamèrica. Llavors tens com un mejunje de gent de diferents carreres i gent de diferents llocs del món que té la seva gracieta, no? I aprenem els uns als altres. Jo, com a profe, acabo aprenent moltíssimes coses cada any. Pues mira, perquè aquest any ha vingut algú del Perú i allà al Perú hi ha una realitat totalment diferent a la que nosaltres coneixem. Aquí, la nostra droga principal és l'alcohol, i hi ha països asiàtics que l'alcohol el consumeix un 2% de la població. No? Clar. Per tant, les realitats moltes vegades són molt diferents. No?
Sortint del tema de la psicologia i també de les drogodependències, també hem comentat doncs, que l'Utgent Matlle va ser regidor de la CUP a l'Ajuntament de Vilafranca entre els anys 2003 i 2009, i tornem a recuperar aquella mítica frase que ens va dir molta gent que passa per política. Tothom hauria de passar per la política municipal o en algun àmbit o un cop a la seva vida. Tu, que has sigut regidor, l'afirmes o...?
Jo crec que tothom hauria de passar per la militància, més que per la política. La política, acostumem a relacionar-nos amb càrrecs electes, ajuntaments, Generalitat, Diputació, etc etc. La política també és la política de carrer, però la gent relaciona més política amb tenir una feina de polític. Jo mai he tingut una feina de polític, jo sempre he treballat, i la política era com un extraescolar, no? Com aquell que va aprendre anglès, doncs jo dedicava el meu temps lliure a intentar transformar una realitat que no m'agradava i una societat on penso que hi havia moltes carències i mancances. I això és maco, no? Poder dedicar una part del teu temps, no l'individualisme de les teves necessitats personals, que és lògic que hi hem dedicat, però a unes necessitats col·lectives, doncs això, sí, aquí no és que en algun moment, és que... La setmana té moltes hores, no? Cada vegada menys, eh? La setmana té moltes hores. Llavors, si en dediques una o dues de les teves hores a algo col·lectiu, a algo comunitari, no? Venir a la ràdio i fer un programa segurament és algo col·lectiu. A vegades també és una necessitat individual, no? De dir, poder, vull vomitar determinades... Vull, tinc la necessitat d'explicar... Vale, no? Però poder dedicar un temps a lo col·lectiu, a lo comunitari, per intentar millorar la teva realitat del teu entorn... hauria de ser obligatori, sí. I el meu tram a la política era molt jovenet, bueno, no sé quants anys teniu vosaltres, però jo en tenia 24, i va ser com una... més que un partit polític en aquell moment a la CUP, era un moviment, no?, de gent, en aquest cas aquí a Vilafranca, de gent jove amb moltes ganes de millorar la societat, no? I a mi em va tocar aquest paper capdavanter, però la veritat és que tot era bastant col·lectiu. Jo quan anava als plens municipals a defensar el meu punt de vista, no ho feia en nom meu, i a vegades estava en contra de lo que jo pensava, però era una decisió comuna, era una assemblea, i es discutien les coses, i al final es defensava allò col·lectiu.
Tornaries a l'Ajuntament?
No. Jo crec que ja he fet el meu granet de sorra. Ara us toca a vosaltres. Quita. Bueno, doncs, per mi, van ser sis anys molt intensos. A més, en aquell moment la CUP estava naixent. Em vaig patejar tot Catalunya, en 1.000 pobles, a anar a explicar el projecte i anar a presentar les candidatures. Moltes vegades anàvem jo i el Cesc Freixas. Oh. Cesc Freixas feia el concert i jo feia la xapa política. Lògicament l'aplaudien més amb ell.
Amb quin ordre ho fèieu?
Amb quin ordre ho fèieu? Pues ell tocava...
Depèn de com et pilli.
Ja, ho feien depenent del dia, però normalment ell tocava i jo tenia la xapa final.
Al final,
i llavors la gent...
Ja marxaven.
Bueno, hi havia el pica-pica que ajudava.
Ah, això sempre retén.
Això sempre.
Això sí que agrada.
No, clar, és que a més vas enganxar una etapa dura perquè va coincidir amb la crisi econòmica, no? Crec
que la moció de censura de l'actual alcalde. Vull dir que... Sí, Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí.
Va ser dels meus últims actuacions a la política, va ser la moció de censura.
Canviem radicalment de qüestió, perquè un dels aspectes que hem de tractar sí o sí és la festa major, i és que aquest any l'UG serà el pregoner. Em sembla que singulars hi han portat més o menys el 50% de tots els pregoners, o quasi bé, vull dir que l'UG no podia ser menys. Per tant, explica'ns una mica, no?, com t'ho vam proposar. A l'inici, no?, hem explicat que
això
el tema de les
drogodependències... Sí, sí, sí. Perquè agrada molt aquí, amb aquest programa. Com...
Això de la festa major agrada?
Bueno, això ja per suposat, però com se li explica al pregoner, per exemple, que serà pregoner?
No, tèmpics d'audiència descarada.
Aquí la gent... Bueno, puja el volum, que dona gust.
Molt bé, doncs... Esteu preparats i preparades?
Vinga, va, som-hi.
Vinga, foli. Mira, jo, amb el tema de les drogues, em dedico també a vegades a assessorar a festivals de música i a ajuntaments, i a, no?, amb el tema nocturn, amb el tema de l'oci nocturn, no?, per exemple. I jo, amb alguns administradors i administradores anteriors, ja havia fet algunes reunions perquè em deia, ostres, Utge, mira, volem portar això o volem portar allò. Bueno, segons el que portis, has de tenir en compte una sèrie de coses unes altres, no? No existeix el mateix riscos si portes el Cesc Freixes, uh-huh, que si portes el Chimo Bayo, que potser vosaltres no sabeu qui és, però era un DJ molt pastillero, dit així. I clar, a mi em van convocar amb aquesta excusa. Potser ho devíem trobar amb alguns papers, jo què sé. I em van convocar amb aquesta excusa. I jo vaig anar allà a parlar sobre, no?, com enfocar-ho, com reduir riscos, com d'alguna manera enfocar el tema dels botellons, que sempre n'hi ha, uh-huh, i és un tema que a vegades preocupa també les famílies. No? A la festa major és les primeres vegades que la gent surt de festa, fa empalmada... No? I és, la veritat, també els primers sustos a nivell d'hospital, no?, en aquest aspecte. I em van jo vaig arribar i em van preguntar això i vaig estar potser mitja hora allà, dale que te pego, cap aquí, cap allà, i tal i qual, fins que hi ha un moment, no?, que em donen un mapa i em diuen, ostres, quines zones poden ser més complicades? I jo obro aquell mapa i jo... com un imbècil, mirant aquells punts foscos que tal i qual, i no em vaig donar compte que amb lletres grans al mapa posava vol ser el pregoner de la Festa Major 2024, i em van dir, però mira-ho bé, i dic, hòstia! I allà va ser un moment tens, no, un moment tens de... que em va sortir un sí massa de seguida, saps? Però de nervis, de nervis. Em va sortir, hòstia, sí, però potser m'hagués... No, potser m'hagués tingut de reflexionar més, no ho sé, però vaig dir que sí. I llavors, com vaig dir que sí, jo dono la paraula, i la paraula és un valor amb alça. No sé si és així, però bueno.
A mi també em passa això, que dius sí ràpid i després penses, merda.
Merda.
Clar, i tot el projecte, no?, perquè t'havies preparat alguna cosa, no?, per al
tema... Sí, jo portava punts. Clar, jo portava punts.
Vam treballar, eh? Allà el pregó els pots treure. Bé, aviam, jo us explico al final una cosa que no em van deixar dir.
Bueno, potser ho fan servir.
Ah, qui sap.
I a tres mesets del pregó, escolta, alguna coseta de...
Ui, Dani,
com
va això, acabat,
com va això,
El tinc acabat, ara mateix us el passo. No?
De fet, se m'ha passat passar-vos-ho abans, perdoneu.
Exacte. Havia fet una presentació PowerPoint, però es veu que per la ràdio no es veu.
És poc radiofònic.
Ai, coi. Doncs ja tinc forces idees. No, jo em vaig comprar una llibreta, que aquell cap de setmana després de dir-m'ho, jo vaig anar a Sort, al Pirineu, a fer un cap de setmana amb la family.
Vas agafar loteria?
No vaig agafar loteria. Home. Vaig comprar-me una llibreta, a Sort.
Que més o menys és
la llibreta del pregó, així, a més d'aquell paper de xulo, xupiguai, ecològic, tot el que vulguis, i allà hi vaig apuntant tot el que em surt. Ho vaig vomitant tot allà, i jo penso que hi ha coses xules. Clar, tampoc us les puc dir, no? Però, bueno, intentarà ser un pregó, jo què sé, divertit, però també, per què no, entretingut, reivindicatiu i per abordar algunes coses de la Festa Major de la vila i del món sencer, mundial. Serà un pregó mundial. No, tampoc. Tampoc
el faré amb anglès.
No, perquè no en sé gaire.
L'Enric i jo vam anar el dia de la presentació del pregoner i em sembla que vas dir una frase similar, però potser no és ben bé així, que deies, el meu pregó serà pitjor que el de l'any passat, però millor que el de l'any que ve? O com ho has dit, això?
Sí, bueno, perquè hi ha una frase típica que és el pregó de l'any passat va estar millor. Va ser millor.
El recordo.
I llavors penso... Jo penso que aquest any la gent recordarà encara més, perquè ja el recorda molt, el de la Vallonesta, no? I l'any que ve potser em recordaran a mi, no? No, però és mala sort, perquè jo penso que venim d'uns pregons molt, molt forts, i ara em toca a mi. Llavors penses, home, la gent no la podem mal acostumar, i de tant en tant hi ha d'haver-hi un de fluixet. I potser el fluixet és el meu, no passa res.
Home, no. No. Però clar, tu coneixis algun dels administradors, o com va anar, no, tot això?
Ja t'he avisat que aquí agrada molt el tema.
El tema.
Sí, ja t'ho he dit.
Mira, la Iris és ex-figataire.
Ah, sí.
No vam coincidir gaire, però sí que la conec. La Imma Badell també és de la meva quinta. Els dos joves no els coneixia encara, la veritat. I el Feliu també el conec, perquè és historiador i havia tractat amb aquest tema, no? Però no ho sé, la veritat no sé per què em van escollir a mi. Bueno,
però, fatal, eh?
Bueno, suposo que hi ha certs elements, eh? He estat molt implicat en moltes coses i llavors al final és... suposo que vas sumant punts, no? Pues mira, aquest és no sé què, pues ja tens dos punts, jo què sé, no? A més, no sé si ho saben, però jo soc de Moja, saps?
Ostres!
Això potser ningú els hi ha dit. Soc fill de Moja. Tot i que fa molts anys que visc a Vilafranca, vaig anar a l'escola a Vilafranca, jugava a futbol a Vilafranca...
A quin col·le anaves, Otger?
Jo anava al Montagut.
Ai, ves? No està bé.
Jo anava al Montagut. Els meus pares, no?, estaven convençuts que per tenir una bona educació s'havia de pagar.
Això
passa.
Bueno, aquí som Sant Elies, eh? També
sí, que tampoc.
Pues segurament jo us havia servit molts croissants i pastes.
Sí?
Si vosaltres anàveu a la croissanteria del costat del Sant Elies, davant a l'Estalella...
Com es deia?
La croissanteria Chic.
Sí, que feien els croissanters de Frankfurt.
Sí, però jo sempre em deixava allà la carpeta del col i me l'havien de portar allà.
Pues segurament te la portava jo.
L'engrapà petitet aquell... Oh, sí, sí.
Doncs... Clar, jo, quan sortia del Montagut, m'anava cada tarda a despatxar la croissanteria.
Et quedava a prop, també.
Bueno, pues mira, caminava una estona i feia cames.
Ja està bé. Suposo que hi vas estar molts anys, perquè nosaltres...
Home, fa molts anys,
som jovenetes. Som jovenetes.
Però jo vaig estar dels 12 fins als 20...
Als 12 servies croissants?
Sí, sí, en aquella època sí. No es pot dir això. Aquella època sí.
Ostres!
Fins que vaig començar a treballar, que en devia tindre 22, ja, potser no els vaig
servir. I quants anys tens?
Clar, jo en tinc 47.
No ens va pillar. Pues
no els vaig pillar.
No ens va pillar. No em portaves la carpeta, tu.
Vai, ves quina cosa.
Escolteu, noies, ens ha volat el temps amb l'Otger.
Sí, sí,
també hem de deixar constància que l'Otger és qui canta allò del Quinto de la Garalda, aquella veu tan mítica, no ho hem comentat, però també deixem constància per acabar l'entrevista.
És el lloro, és el lloro. Sí.
Podem acabar amb una cantarella?
Amb una cantarella, digueu-me un número.
El 28, no?
El 28 seria els Sants Innocents, però jo crec que li hem de canviar i serà el pregó, no?
Sí.
El 28 serà el pregó. O la Llufa, també li diem la Llufa. Molt bé.
Molt bé,
doncs... No hi ha cantarella.
Sí, es diu sempre... No deus haver vingut mai, però té una tonalitat, no? Clar, jo canto, per exemple, la Llufa... I llavors la gent diu...
El 28.
Sí, jo pensava que faríem això, exacte.
No, vale.
Molt bé, ara ja m'he situat. Bueno, Marc, Enric, gràcies una setmana més per portar un singular tan especial al Penedès cada setmana. Gràcies, Otger, per haver vingut. Gràcies per aquesta matinada que t'has fet avui. I ara descansar tot el dia, eh?
Vaig al llit i després esmorzar.
Això.
Molt bé.
Gràcies,
adéu. Vinga, bona setmana.
Adéu.
Gràcia i gratitud a l'Abel Cruces. Ara parlo amb aquestes
gràcia
paraules ja d'una altra persona, soc una altra persona. L'Abel Cruces, a la seva secció A la Carta, ens porta recomanacions de pel·lícules, sèries, cançons, podcasts, teatres...
Tot el que tu vulguis.
És que s'ha anat augmentant, ara.
Hem anat augmentant, perquè som versàtils. Ens adaptem
tant
al que vulguem.
I ens agrada tot.
Ens agrada tot, clar que sí. Doncs avui portem moltes coses.
Ui.
Tot i res portem.
Vale.
Com t'ho explico? Pues perquè xerrarem, recomanarem coses, coses que he vist, coses que no, coses que s'estrenen. Doncs pues anem veient.
Perfecte.
Començant per una cosa que m'has comentat tu fora de micros, que jo no ho he vist, també t'haig de dir que només he vist la primera temporada, que són Los Bridgerton.
Home.
Explica'm això que han fet de partir la temporada.
Això que han fet de partir la temporada ha estat una merda. Perquè...
Però quina ràbia, això, quan ho fan de veritat.
És que tampoc, vull dir, són 4 capítols. Si fos una temporada de 20 capítols...
10 i 10, no?
Parteix-los, però perquè has de partir 4 capítols.
Pregunta sèria. Tercera temporada. Hi ha contingut? Hi ha coses? Està bé? O és... Perquè és que tothom hi parla, però jo no sé. Jo tampoc trobo que la sèrie sigui...
Aviam,
res.
La sèrie no té res.
Oi?
No té res. Però és d'aquestes sèries que entren.
Però tu, saps què, saps què passa? O sigui, Emily en París no és res, però la disfruto, la gaudeixo, m'ho passo
doncs
bé.
Ah, doncs a mi em passa igual amb les Bridgerton.
No ho sé.
No vas acabar de
no
connectar,
sé,
eh? I
no.
Amb la primera més que amb les altres dues.
O sigui, és la que més t'ha agradat.
La primera va ser, potser perquè també era com la novetat i és algo diferent al final, en comptes de que sigui... Ai, vull dir que... Encara que sigui com clàssic, aquesta estètica de Maria Antonieta, la història és moderníssima.
Bueno, doncs haurà de veure. I vaig anar a Itàlia i hi havia les geladeries, la romana, hi havia gelats de Bridgerton. Saps els típics magnums petits? Doncs eren mini-magnums amb la B de Bridgerton i de colors, i a sota el personatge. Era divertidíssim. Aquesta promo és el que ens faríem nosaltres si tinguéssim molts diners.
I la roba, fan roba, o sigui, col·leccions especials d'Inditex i de Primark, de col·lecció Bridgerton. I jo m'imagino per allà a casa amb aquells batins de seda, rebent el repartidor del Shane.
Tu tens el castell, ja.
Ja està.
Així que poc ja et queda.
Els obro així, endavant.
Endavant. I tots, uau. Bueno, doncs, per aquella gent que no... Vull dir, que vulgui veure-la, doncs a Netflix, tercera temporada. Tercera i última, això ho sabem? No.
Ni idea.
No crec.
Que hi
haurà més.
Bueno, és que està com... Està basada en llibres. I llibres, sembla que en són 7. M'ho estic inventant.
Vale. Aquí ens agraden les fake news.
I també hi ha aquella altra sèrie de La reina Carlota. És
no controlo, jo,
la reina, la que vas veure la primera temporada. Doncs li han fet una sèrie de la seva joventut.
I bé,
sí.
Netflix.
Molt bé. Sí, tot igual. O sigui, amb els mateixos personatges, perquè hi ha moments que surt la reina Carlota de gran, la Lady Danbury de gran i de jove.
Vale.
És xulo, és xulo.
Vale.
Entens moltes coses. Jo et recomano que...
Que li doni una segona oportunitat.
Avui et recomano, ja.
Vinga, avui ens ha recomanat l'Aina.
No sé parlar, eh?
Anem a recomanar una altra cosa. Seguim amb el petardeo, aquell concepte que ens agrada a nosaltres, que és pel·lis disfrutones.
Sí.
Vaig anar a veure una cosa que vaig recomanar ja, però que és perfecta perquè jo ja l'he vist, és Disco Ibiza Locomia. És disfrutona. També t'haig de dir que vaig anar el dilluns... Érem dos a la sala, l'Oriol i jo. Però no passa res. La pel·li punxat, pot ser.
Era sessió íntima? Vau reservar
podria
el cinema?
Ser, podria ser. Vaig dir, escolta'm, que vinc al cinema, vale? No, però, aviam, la pel·lícula està superbé. Realment és del judici... Tots s'han fet reals, però la pel·li ja comença. Tot això està basat en fets reals i hi ha moltes coses que estan exagerades. Coma. O no. Saps? És un... Aquí hem fet la nostra part de ficció, però creu tu si és real o no, perquè moltes coses podrien ser-ho. Però el que és real és la trama que hi havia un acte de conciliació entre el mànager... És que hi ha una de salsió, això m'encanta, i més sistema musical. Entre el mànager, el productor i el grup, que dins del grup tenien un merder. Clar, el grup de Locomia és un grup de... Bueno, una i quatre, eren un porron de gent... que se'n van anar a Eivissa, es van colar a una festa d'aquestes típiques on venen molts famosos, que són tots extravagants, amb uns vestits. Si t'agrada el vestuari, t'agrada el disseny i t'agrada la costura, aquesta pel·li també és per tu. I clar, van dir, bueno, pues, jo aquí sóc la reina, saps? Los dragones, es deien. I clar, tenien Locomia, que era com el seu taller de costura, i s'anaven a festes a dir, mira que guapo sóc, mira que no sé què. I clar, tenien lo dels vanos, que és molt típic de Locomia. Llavors aquests... van dir, hòstia, que xulos, els de la disco, i els van agafar com a ballarins. i van ballar pel Freddie Mercury.
Oh.
Pel seu 41 aniversari, Freddie Mercury va anar a aquella disco d'Ibiza i els de Locomia van actuar. I allà va ser quan van descobrir aquest productor. Aquest productor diu, sabeu cantar? I ells van dir, no. Va dir, doncs és igual, no fa falta que canteu perquè vull fer un grup dance. Diu, què passa? Que sou moltíssims. Per tant, heu de reduir molta plantilla, heu de quedar-vos 5 persones i a partir d'aquí, doncs, la pel·li es desenvolupa en els merders que van haver entre el productor, productora i tot el grup, que ja tenia molts shows, i és aviam qui es queda, i, o sigui, qui es queda amb, com amb els 20 milions de pessetes en, aquell, en aquella època.
Vale.
Molt xula, molt disfrutona. A tothom li va agradar, vull dir, a tothom que està veient la pel·lícula li agrada, no et pots esperar gaire cosa, però és molt guai. La recomanem, està als cinemes.
Surten, no sé, a part del Freddie Mercury, persones així reconegudes...
Tina Turner, tot això interpretacions, òbviament, sí. I el Julio Iglesias.
Ai, molt bé.
És que...
És, bueno, que m'encanten quan surten en plan personatges que te dius, ai, és que és real, és aquest això. Personatge, jo el conec.
I, és molt, i la història de... Clar, hem de recordar que són catalans els de Locomia.
Mm.
Vull dir, hi ha molta gent catalana, no tots, crec, però almenys si hi havia el Xavi Font, que és el prota, el germà, que es van separar... I, bueno, no volem desvetllar més coses, però molt xula. I per aquella gent que vulgui veure el documental de Locomia, que es va estrenar el 2020 o 2021, està a Movistar Plus, que explica això. I és divertidíssim, també, es veu. No l'he vist.
Molt bé.
Dit això... Ahir es va estrenar Furiosa. No sé si sou fans de Mad Max. A mi m'agrada. No saps què és. Ah! És icònica, és icònica. És una... És la típica peli de dona empoderada que va pel desert amb un cotxe gegant.
Furiosa o Mad Max?
La saga és Mad Max.
Vale.
I la peli es diu Furiosa, dos punts, de la saga Mad Max.
Vale.
Que és com la prequela de la saga de Furiosa. Furiosa és un personatge de la pel·lícula. I aquesta pel·lícula està ubicada en quan la Furiosa era petitona. Van haver-hi un grup de motoristes, que són com els dolents de Mad Max, la van raptar, la van agafar, i pues, es va créixer, no amb el seu poble, sinó amb aquests motoristes, i per això és una malota, una bad bitch. Llavors, la pel·li va d'això. És molt disfrutona. És molt Gays and Girls.
Ens encanta.
Ens encanta molt. De fet, és que és molt, això. És molt guai, hi ha molta acció. Jo he vist la de Fury Road, que està al Netflix, la recomanem, per aquella gent que vulgui veure abans la del 2015, que la vegi a Netflix i que després vegi a veure aquesta, o és igual, perquè com és prequela, és a dir, ha passat abans, doncs tu pots veure aquesta als cinemes i després la de Netflix.
I la saga?
La saga és del 70 i pico, del 80
ah, sí,
i algo.
Ah,
sí, no, és molt vella. Llavors la van com es diu això?
Refer.
La van refer.
La van refer.
Per la gent jove, per la gent així xula, com nosaltres, i va ser tot un èxit.
Molt bé.
Al Cinemas Filmex la podeu veure en 4DX i en Screenix. Xulíssima, per passar-vos-ho genial. Més coses que es van estrenar ahir. Late Night with the Devil. Que és com l'último late night. Sí, està als cinemes. És molt guai. De fet, hi ha moltes expectatives perquè és una peli... És ficció, no és real. Però és una peli... És que, ojo, és que m'encanta. És terror. Terror, thriller, potser no us... macabro, més que terror. És una retransmissió en directe del 1977 d'un programa famosíssim. Recordem, és ficció, és tot ficcionat. Que fan una retransmissió en directe i què passa? Que en aquella època el programa potser no estava en el millor batxe de la seva història, però volien molta audiència, però molta, rotllo, volien arribar a milions d'audiència als Estats Units. Llavors, el que se li acudeix a la gent, no he tingut el plaer de veure-la encara, però he vist el tràiler, el que se'ls acudeix és posar-se en contacte con el diablo a través d'una nena que diu que està posseïda, o que sent coses. Llavors agafen com una mèdium, o agafen una persona, una pobra dona, que crec que entenc del tema, i comença a parlar amb aquella dona, i es veu que passen coses, que invoca alguna cosa, i que milions de persones que estan veient aquell late night els hi passen coses. Però tota la peli és allò, és aquell plató, és un plató de televisió, i tot passa allà.
Ara ho farem aquí al Penedès cap de setmana.
Podríem fer, sí.
Psicofonies d'aquestes.
Fem una ouija tonta, un algo. No, però es veu que està molt bé. Llavors, clar, la cosa és que et diuen que hi ha aquesta transmissió el 1977 que sale terriblemente mal. Desatando el mal en les cases de tot el país. Llavors, a partir d'aquí, ja interpreteu tu com vulguis. Jo tinc moltes ganes de veure aquesta peli, que espero veure-la molt d'hora i poder-la comentar.
Molt bé. Late Night with the Devil.
Ah, exacte.
I... At the cinemas.
At the cinema. Després també tenim una altra cosa. Estic molt Netflix avui, eh? Ara estic pensant. Però no passa res, va a temporada. Vam recomanar 3CAT, ara recomanem Netflix. The Eight Show, com el show 8, per dir-ho, per interpretar-ho tu com vulguis.
Vale.
És una minissèrie, una temporada, 8 episodis, està al Netflix. No sé si és Indonèsia, d'Indonèsia, o és coreana, ara ho desconec. Però que és com El Juego del Calamar Vibes.
Ah, molt bé.
És el mateix. De què va? He vist un sol episodi i és una fumada, allò, que dic, mare meva. Aviam, és 8 persones...
Ah, d'aquí el nom.
Clar, no es van matar gaire, que també ho agraeixo, eh? Són 8 persones que se'n van a un mateix edifici a guanyar diners. O sigui, reben un missatge, són persones bastant desesperades i que necessiten molts diners, i se'n van a un edifici i han de conviure. O sigui, poca cosa més saps. Què passa? Que hi ha com 8 nivells, i aquestes 8 persones han de...
Superar.
Han de superar. Però conforme més estona estàs en aquell edifici, el bote va pujant, saps? No és com que hi ha un objectiu i que tu has de matar la gent o que tu has... No, no. És que han de conviure, han de superar les proves, i conforme més temps passis allà, més va augmentant el bote.
Vale.
Què passa? Que això es torça tot, perquè òbviament és una pel·lícula... Ai, és una sèrie coreana, recordem-ho. Que en què es pensen que només hi ha un sol bote, però no es veu que es comencen a enfadar perquè comencen a conviure junts, problemes de convivència heavy. I clar, es veu que conforme vas entrant a diferents sales, perquè recordem que estàs a un edifici, veuen que dins de la sala hi ha com botes diferents. O sigui, hi ha com diferents diners. Llavors no saben si això és real, si el que s'han de centrar és el bote principal que els havien dit, si per què en aquella sala hi ha diferents... cash, o sigui, diferents diners.
Que la mires en anglès?
No, la miro en coreà i subtítols en anglès, crec. És que m'encanta el coreà, escoltar-lo, perquè són, bueno, els àctics que tenen. És que com crida aquesta gent. I està gent boja, que és que està gent boja, que conviuen, que, bueno, hi ha escenes violentes, que no diré per què, però no és molt xula.
Però és ficció, eh?
És ficció. Ah. És ficció, però podria ser real, eh? De consanyets no ho descartem. I això... The Eight Show a Netflix, per tota aquella gent que vulgui veure-la.
Molt bé.
Què més? Podem recomanar moltes... Ah, de fet, avui no. El dimecres, a l'oficina, vam estar parlant com de remembers de reality shows, que jo crec que la setmana que ve en podem parlar més detalladament, però hem recordat, no sé si et sona, ahir, El Príncipe para Corina.
Ai, sí.
Adán y Eva, òbviament.
Sí.
Too Hot to Handle, que aquesta la vam recomanar aquí, està a Netflix, per aquella gent que vulgui veure-la. És petardíssima. Jordi Shore, que no Gandia Shore, sinó Jordi Shore. Bueno, hem recomanat moltes coses, que aquí, per aquella gent que vulgui... Next, que està a YouTube, per aquella gent que també vulgui veure-la.
Next és la millor.
Què més? És que hem recomanat tantes. El documental, el reality, que va ser el primer reality, així, heavy, 2001 o 2000... La de la Paris Hilton.
Ah, allò que se n'anaven com al camp. Que ara ho tornen a fer.
Boníssim,
això.
New Era, same besties. O sigui, se'n va amb la seva millor amiga de tota la vida a fer el mateix reality.
Increïble.
Que allò era espectacular. Jo me'n recordo un chihuahua, que havia de seleccionar el seu chihuahua.
És que, ojo, la chihuahua
que
té
ara. O, bueno, no sé si és el que té ara, però el que tenia això...
En té
molts. Tu no, si tu bordaves fora... Bueno. Allò era... És que era el pic de l'humor i era el pic del reality show. Ella ha de tindre un cervell gegant per pensar aquestes coses.
Saps qui té un cervell gegant?
Qui té un cervell
gegant? El seu fill.
Aina, això és molt cruel, però perquè és veritat. Però a aquest nen, què li ha passat?
No
se sap.
Té un cap molt gros.
És que té com alien, no? Sí que se li acaba com en format
ou. Té un cap gegant.
És que és molt heavy.
I sempre li posa gorros.
És que normal. Jo crec que no. Jo crec, coneixent-la, com la conec, jo crec que el canviaria,
no
si pogués.
No l'estima. Però el va presentar i ja no pot fer marxa enrere.
Diu, merda. Potser hi haurà un canviazo en algun moment.
Ui, què li ha passat?
És que la Paris Hilton era la millor. Però bé, ja entrarem en detalls més la setmana que ve.
Perfecte. Tens cançó?
Tenim cançó. Fer-te feliç d'Oques Grasses, perquè estic de molt bon humor.
És ja cançó de bon temps, eh?
Sí, d'estiuet, que arriba en res. Sí. Així ens agrada.
Arriba una època que dius, mentre Oques Grasses.
Totalment.
Ara de cop,
festes majors.
O un xarango. Aquell dia que dius... Avui condueixo un xarango.
Ai, mira, pot ser, una playlist d'aquestes.
És ara, és ara.
Doncs des d'aquí recomanem Fer-te feliç.
Fer-te feliç, d'oques gràcies. Gràcies.
Gràcies, Abel, per...
Mira, gràcies, Abel, per totes aquestes recomanacions una setmana més i t'esperem la setmana que ve amb més
Molt
millor,
bé.
Com sempre. Adeu, adeu.
Adeu.
Seguint l'olor del segon vis, que estones blanc, estones gris, sembla ahir, quan se'n va el sol un tros enllà del riu. I neix i mor el que estimem, i estem aquí, aquí, tan plens d'ahir, sí, feliç. Tot el que vull, que no ploris més, que puguis obrir els ulls. Fer-te feliç. Que tinc, que calli el destí i així puguis ser tu. Si et canto despullo allò viscut tot ben fort i ben il·lus, canto el temps que fuig, sempre aprofitant el bon vent. I a cada passa moro donant-te trossets eterns de vida plens l'aire va ple de tu. Jo m'hi abraço foll penjant de ton pit el bus. Abraço foll penjant de ton pit el buit. Fer-te feliç, tot el que vull, que passi el mal temps i s'amagui lluny l'orgull. Fer-te feliç, tot el que tinc, que sigui tan fort que et surti tot de dins. Parli aquest cor tan ple de cicatrius, de tot el que escombra, de tot el que viu, que la llum del sol ens aixequi més forts, que passin els dies, que vingui la sort. Sembla que en lloc de pensar desfàs dins el moment, et pot semblar que no, però n'hi ha que sempre en volen més. I un rapa-pam-pam i a tres rupu-pum-pum, no deixen de ser bombes encara que caiguin lluny. No vull que els meus diners matin famílies innocents, ni pensar que treballo i estic treballant per ells. A la merda els privilegis i a la merda el món segur, no hi ha res pitjor que quan manen els curts. Ei, feliç, tot el que, tot el que, tot el que, tot el que vull.
seguim ara el diumenge... Una vas a fer tu, eh? Seguim el diumenge amb la secció de Cuida't, dirigida, guionitzada i coordinada per l'Albert Pi. Hola, Albert, què tal? Bon dia.
Coses. Bon dia, Judit. Bon dia, Aina. Què tal? Com esteu?
Bé. En veritat, la gent, els col·laboradors són productors, directors, guionistes de les seves pròpies seccions, coordinadors...
En realitat.
I això ho aborda tot, representa.
Sí.
Doncs donem la benvinguda als seccionistes. Aviam.
Per què em trobes una goma?
Ai, bueno, ara no cal que diguis
una volta. Com estàs?
Bé, content amb la primavera, l'estiu, és que el maig,
la
juny, abril...
Tu t'agrada el mes de maig? A mi m'encanta
sí,
el mes de maig.
A mi m'agrada molt. I com que tens l'estiu per davant i encara ve el millor... El setembre, octubre, per mi... La tardor no m'agrada gaire, la primavera m'agrada molt i l'estiu també.
Ara que parlem de primavera, hi ha una cosa... Ara no sé si té relació amb la psicologia, això, però... L'astènia primaveral, que diuen que estàs com distret, cansat...
No havia escoltat. Astènia.
Astènia primaveral.
Té algun altre nom en castellà? Potser em sona més.
Astènia?
Pues la veritat que no el conec.
No sé si hi ha una B per aquí al mig. Abstènia? No, jo diria que és astènia.
Saps què significa?
Astènia. Sensación generalizada de cansancio, falta de fuerzas, debilidad muscular y lentitud psíquica que puede afectar a todos los grupos etarios y a ambos sexos, aunque más frecuente en las mujeres.
I això passa a la primavera.
Sí.
No ho sé, ho
desconec. Perquè és l'astènia primaveral.
I té alguna explicació?
Et surt astènia seques? Sí, és com el... Perquè vens de l'hivern i representa que hi ha un canvi de temperatura molt dràstic... I és com que el cos se t'ha d'adaptar a la nova atmosfera.
Ah, sí?
Algo així havia sentit.
Pot ser.
Però no sabia si tenia alguna cosa a veure amb temes psicològics.
Els efectes també. No duren més de dues setmanes, però hem d'estar tranquils.
Perquè és això, t'has d'adaptar a la primavera.
En dues setmanes ja ho tens tot adaptat.
I ja està.
I ja està.
Coses que s'inventen...
Sí, hi ha conceptes per tots, avui en dia.
Oh, però afecta molt, eh? L'apetito, el sueño, la memòria, la concentració...
És que a mi em passa...
Potser en sèrio? Jo tinc al·lèrgia.
Potser
però...
em passa tot l'any, però per primavera dic que és estèrio primavera.
Si et passa d'hivern a estiu, també t'hauria de passar d'estiu a hivern, no? O no?
No ho sé.
Astènia tardoral.
Potser t'adaptes més ràpid al fred que a la calor.
Tu creus?
No ho sé. No sé ja ho investigarem un altre dia.
Més que el fred no m'agrada. El meu pitjor mes de l'any és el febrer.
El febrer?
El febrer no m'agrada gens.
Trobo carnaval, que... ja, al febrer, no?
Bueno, si m'agradés per alguna cosa seria per carnaval, però que sí. Igualment tampoc. Si us hi fixeu, quan mireu els calendaris laborals dels vostres anys, que normalment són els mateixos per tothom,
sí.
Els anys, els calendaris, no ho sé, el febrer és un mes mort.
Però és curtet.
És un mes molt mort, es fa molt llarg. Des de que s'acaba a Reis fins que vas a Setmana Santa,
es fa llarg.
Allò... Sí. És que no hi ha res ni interessant ni més plou, fa fred.
No
hi ha festes xules. Sí, o sigui, tot aquest dos mesos i mig...
A febrer hi ha carnaval.
Es fa de llarg, és una cosa... A més, no hi ha motivacions, no hi ha festes. No... A mi no m'agrada, personalment. I el maig m'agrada molt, a part de que perquè és el meu aniversari, perquè està arribant l'estiu. I m'agrada més que l'estiu en si. O sigui, a mi tenir la sensació de que arribarà algú millor...
Ai, que sí.
Em fa més feliç que arribi algú millor. Per això el meu dia preferit és el divendres i no el diumenge. Perquè jo el diumenge ja se m'ha passat. En canvi, el divendres tinc la il·lusió de que arribi el cap de setmana. Aquesta conversa l'hem tingut moltes vegades, sí. És que reitero.
I l'Eduard Ponset, el coneixeu, veritat?
Sí.
Definir la felicitat d'una manera que s'assembla molt a això que diu que... La felicitat sempre està a l'antesala de la felicitat. O sigui, la felicitat sempre és el perseguir aquell objectiu. Perquè quan tu tens aquell objectiu, quan tu ja estàs el diumenge, ja no estàs tan feliç, estàs més feliç el divendres.
Totalment.
No és com la felicitat és la porta abans d'entrar a la felicitat, no? Definida d'aquesta manera.
I això també em passa, ara no vull ser capitalista, però quan fem un petit dolçin, no et fa més il·lusió haver-lo demanat, esperar que arribi, obrir-lo. Però ja està.
A mi m'encanta.
Un cop obert, ja està.
Un cop obert, jo és que ni me n'en recordo mai més. És la il·lusió de que ha d'arribar i que arribi, sí. I després ja està, perquè aquella roba... Bueno, sí que fa il·lusió, però ja estàs pensant en fer un altre pedido.
Sí, és obrir-lo, tal qual.
És la il·lusió.
És la dopamina.
Però jo no sóc així, Jo, a mi m'agrada més.
Que no ets com...
Sí, a mi m'agrada més el diumenge que el divendres.
Ja, això no ho entenc jo.
Però perquè el divendres treballo.
Però és que el divendres estàs... Ai, el diumenge penses, és que demà és dilluns, haig de fer no sé què.
No, a mi m'agrada el dissabte, el diumenge, que et lleves tranquil·lament, sense despertador.
No, perquè penso, ja em queda menys.
I si és un dissabte que fa solet,
anar a fer el vermut el dissabte, anar al mercat. Ai, és que, de veritat, a vegades és poc. Amb poques coses podem ser feliços, eh?
Per l'Albert, el seu dia preferit és un dia que pot anar a entrenar.
Quin és el teu dia preferit, Albert? Així, si poguessis escollir el teu dia.
Tots, crec, perquè l'Albert és perfecte.
Divendres, és que divendres és el millor dia de la setmana.
Perfecte, sí, home.
I divendres, quan anàvem al col·le, i faltaven 10 minuts per les 5 de la tarda, que estaves fent, no sé, racons...
Era el millor moment,
sí,
de la setmana.
Era el millor moment pensar que sonarà el timbre en 5 minuts. És que aquella felicitat...
Crec que al col·le m'agradava més el divendres.
Fuà, era increïble. Sí.
A més, jo sempre quedava després del col·le amb els meus amics, el divendres.
Clar.
I llavors era com el divendres és el dia guai.
No, m'has de comprar unes xutxes.
Em venen a buscar els meus amics, anem a fer
un tomet.
Perquè no veiem res més.
Passem pel pim-pam a comprar unes nubes, sí, i poc més, eh? Sí. Ens sentem a una placeta.
I en canvi, el dissabte, com que tenien partit de bàsquet, ja no m'agradava tant perquè el plan era anar-los a veure el partit de bàsquet.
Però que tu no
que 3 o 4 fa gràcia.
No anaves a l'esplai el dissabte.
També.
Ah, però no et feia tanta il·lusió.
D'adolescent hi anava, però no ho valorava tant. No.
Bueno, què hem de parlar? De què parlem avui? De la felicitat?
Albert, de què vols que parlem?
Podem parlar del que us faci curiositat. Avui no m'he preparat res, així que podem parlar de temes de psicologia generals, concrets, dubtes...
Jo tinc una
Vinga,
curiositat.
Vinga, va, comença. Expliques tu la curiositat.
No, un dubte.
Ah, vale.
Ara que arriba com final de curs, no? Per mi maig ja és final de curs, encara que quedi un mes.
Ja
està arribant. Si tu et poses objectius de setembre a juny, rotllo curs escolar, com avalues, o sigui, què has de fer ara per saber si has complert els teus objectius? Com valores el curs?
O sigui, primer, els objectius han d'estar ben definits al setembre i els objectius sempre que es pugui han de ser quantificables. És a dir, per exemple, si jo em vull posar en forma i peso 80 quilos i vull perdre pes, doncs haig de posar un objectiu, doncs m'agradaria passar-ne 75. Això és molt clar perquè es pot avaluar molt bé. En temes acadèmics entenc que també. Hi ha altres temes que costa una miqueta més, no? Doncs m'agradaria augmentar la meva autoestima. Llavors, sempre s'han d'intentar quantificar perquè així veus l'evolució, perquè si no pot ser que tu has perseguit un objectiu durant tot un any, realment has avançat, però al cap de l'any o al cap del curs escolar dius, estic igual, perquè tu no et dones compte dels petits progressos. No? Com una persona es posa morena i fa un mes que no la veus i la veus, dius, ostres, que morena estàs, però la seva mare no s'ha donat compte. Perquè cada dia
fa il·lusió, eh? A mi m'ho diuen poc, però...
Els progressos diaris no es veuen, llavors un mateix costa molt que els vegi, així que està molt bé que tu tinguis com una mesura amb els quals els puguis quantificar, els objectius. Estàs pensant en algun objectiu en concret?
No.
Aina, recordem quin era el teu objectiu. Que l'has anat complint prou bé, no?
El meu objectiu de ser influencer?
No, el teu objectiu...
Sí, en tinc molts.
D'anar a la naturalesa.
Ah, sí, em vaig posar un objectiu d'anar a la naturalesa, a fer un passeig o un bici o alguna cosa així, un cop al mes.
Val. És quantificable?
És quantificable.
Sí.
I què tal?
Bueno, era més sovint. La idea era més sovint.
I jo crec que aquí et vaig dir, més sovint no val. Perquè
Exacte.
Més sovint pot ser un cop més que l'any passat o pot ser 50 cops més.
Sí, i llavors vaig dir un cop al mes, però amb idea d'augmentar-ho.
Val.
No ho he augmentat.
Val. Llavors han passat 5 mesos des de principi d'any, perquè això ho vam fer el gener.
Crec que no hi he anat 5 cops.
Quants cops hi has anat?
Jo crec que 3.
3. Jo crec que 3 també.
3 cops.
I de fet va ser gener, febrer i març. Això sí que ho sé. Perquè més me'n recordo que el març et vaig dir Aina, és 29! Sí. Has d'anar-hi demà.
He d'anar, però el del maig...
Encara tens temps.
No tens oportunitat.
N'hi ha un que el podria comptar. Va ser un passeig curt.
Val.
Però... Què és un passeig curt?
Un tomet.
Tomet.
Un tomet amb els gossos.
Bueno.
Però es podria arribar a comptar si no s'arribés a complir l'objectiu.
A tu et satisfà?
No gaire.
No. Llavors no va.
Perfecte. I mai li diu, mira, no.
Bueno, tornaré, faré un altre. Un altre passeig més llarg. Oh, vaig venir a peu de Vilobí a Vilafranca un dia per fer l'objectiu, perquè se m'acabaven els dies i vaig dir, doncs, anem a matar dos pàjaros d'un tiro.
I amb el teu tipus d'objectiu, el que va molt bé és planificar-ho. És a dir, tu, per exemple, ara pots planificar els 3 mesos següents, juny, juliol i agost.
Sí, més o menys... Aquests són difícils, perquè si fa calor ja dic... Uf.
Ja, però jo què sé, te'n pots anar, no sé, ben d'hora o ben pel vespre o anar per la muntanya o al camí de ronda i per a la platja.
Saps què em va passar un cop?
Sempre es pot fer.
Saps què em va passar? Crec que va ser el primer cop que vaig anar a la naturalesa. Vaig anar a fer un tomb pels pèlags.
Sí?
I es veu que hi vaig anar en un horari o en una temporada que era de cacera. I jo anava caminant per allà i sentia tiros per tot arreu. I pensava, a veure si algú se li escaparà i em mataran a mi, saps? En plan, pam, de cop, i jo, coixa. Bueno, no vaig acabar la ruta, vaig tornar enrere. Perquè jo volia fer...
Fa respecte.
Tot el tomb circular. I vaig trucar, vaig fer una videotrucada al meu coach de naturalesa, que va ser el Marc Martí, dels pèlags, i li vaig dir, m'està passant això, i em va dir, torna enrere, no facis el tomb. Agafes
és perillós.
I fas l'altra meitat tornant a darrere. Bé, coses.
A mi m'ha fet molta gràcia que l'Albert ha donat una opció per si no t'animaves prou a anar a caminar perquè feia molta calor, que sigui anar-hi ben d'hora.
I això, ha sigut... passat.
Això ha sigut una cosa divertida. Perquè per tu és una bona solució, ben d'hora. A les 7 del matí caminar.
La morning routine que em va fer l'Albert.
Ai, la tinc, aquella routine també. Ai, no ets la més divertida, t'ho juro, és la més divertida. Va fer un morning routine d'un dia, te'n recordes?
Sí, sí. No, alguna setmana va durar, no?
No, un dia.
Un dia.
Dos dies.
Dos dies.
És que els hàbits, al principi, has de dedicar molt d'esforç, molta energia, però després ja està, després funcionen sols.
La tinc guardada, encara. La puc recuperar en qualsevol moment. Un dia us sorprendré. I diré, com aquesta gent que deixa de fumar i no t'ho diu, cada cop et diu, porto un mes sense fumar.
Ai, quina ràbia, aquesta gent que no t'ho explica.
Doncs jo faré això. Oh. Perquè és per si caus.
Clar.
Que no hagis de dir, mira, he caigut.
No m'agrada això.
Tu quan
això.
Ja portes uns dies, llavors ho
perquè
dius.
Perquè jo t'haig d'anar felicitant i donar-te empujoncitos de quan estàs fent
ja,
molt bé.
Ja, però al principi costa, ja ho ha dit l'Albert.
Sí que costa, sí.
Però a vegades una cosa que també va bé és anunciar-ho socialment. De dir, a partir d'avui...
Ho fas públic.
Deixo de fumar.
Et convences.
Clar. Llavors tens
la pressió.
Tens el dolor... Tens el dolor de que si no ho fas, de què diran els altres, de quedar malament... Llavors això pues, va bé. Pues, dir, pues, jo què sé, o quedar amb algú. Per exemple, tu ara, de cara al juny, pots liar amb algun amic, a la Judit, d'un diumenge...
No, perquè no s'ho prendrà en sèrio, si jo soc qualsevol.
Anar a caminar. Ja, guarda't aquest dia, anem a caminar, i et busques la ruta i ja ho teniu planificat.
És que llavors, em sembla tant de senyora gran que no ho vull dir.
Però llavors és molt difícil desfer.
Sí, jo ho faig.
No, però anem a fer trekking o senderisme, ja què sé.
Ai, digue'm un dia. Junts, anem a fer trekking? Et diré, yes!
Vale.
Right now!
Vale, aniré a fer trekking.
I si tu planifiques amb una persona i ja tens la ruta, és una miqueta dolorós desfer això, de dir-li que ja no
sí,
pots...
Sí, perquè sap
que...
greu.
Sap greu. Llavors és com que aquí el compromís fa que ho facis. No, jo, per exemple, que fa ara 3 anys que m'estic llegint un llibre a la setmana...
És que ho veig així també.
El fet també jo de publicar cada setmana el llibre també és una autopressió. Així, a mi m'ajuda, a mi, això. Saps? M'autopressiona i dic, va, que així l'acabo aquesta setmana.
Si no, l'Instagram no sabrà que...
Jo tenia, tinc, pobre que no és mort, un amic que va fer això de donar una notícia en públic per fer-ho més real, i un dia el Cau ens va dir, a partir d'avui seré vegà.
Molt bé. I què tal?
Bueno, què va passar? Que quan ho va fer públic davant de tothom, de cop tenia com una expectativa a tothom. Llavors... Per ell potser no era greu si un dia deixava de ser vegà o en un àpat deixava de ser vegà perquè les condicions potser eren difícils, o que sé, anàvem a fer una reunió i en aquell restaurant només teníem pa amb lechuga i tomate. Doncs
sí.
Pues mira, m'hi poses, jo que sé, un fuet o un formatge o
un algo. Que el pa ja no és vegà, no? Ah, no, sí, el pa sí.
Home, espero que sí, vegà.
Anava a dir porta llet, però no. No posa el de brioche.
El de brioche. I clar, llavors la gent tenia una expectativa d'aquella persona... Que després ell també sentia com no hauria d'haver dit, perquè ara sóc vagar pels altres, no vagar per mi. Saps què et vull dir?
Ja.
Però que a mi em sembla bé que es faci públic. Passa que després és això, que els altres tenen una expectativa de tu per haver-ho anunciat. I al final ho fas per tu mateix, no pels altres. Si un dia no pots o no vols o no et ve de gust, la responsabilitat és teva, no dels altres, de dir-te, no vas dir que eres vegà perquè estàs menjant fuet. Bueno, doncs perquè em dóna la gana.
Sí. És així. La Judit m'ho pregunta, eh? Ja has anat a la naturalesa aquest mes?
Però jo li dic de bones, eh? Li dic, corre, que encara et queden dos dies, no sé què, i sí, la felicito. Sí, 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 sí. És que jo sóc bona amiga.
Sí.
Clar, t'està guiant cap als teus objectius.
Clar.
Està bé.
També
I els teus objectius, Judit, quins eren?
El meu objectiu era llegir, te'n recordes?
Ah, sí? I què tal?
Un
llibre
al
mes, o com era?
Oh, això no, m'has dit?
Ho ha rebutjat,
no,
rebaixat.
Crec que vam dir dues pàgines a la setmana o alguna cosa així, no et pensis. I llavors el que vaig fer va ser subscriure'm a la Directo, que és aquell diari, llavors cada mes m'arriba la revista, que és gran, en plan, hi ha molts reportatges i moltes coses a llegir, i llavors jo no em sento tan malament perquè a la que tinc una estona i em ve de gust, doncs llegeixo un reportatge, o llegeixo una notícia.
En paper t'arriba.
Sí, és una subscripció...
Molt bé.
En paper. I llavors, no és ben bé complir un objectiu, però ja m'està bé perquè...
Bueno, ho estàs fent, no?
Sí, perquè llegeixo quan de veritat m'interessa. A més, com que no és molt llarg, poden ser tres pàgines, grans, de diari, però són tres pàgines, doncs em motiva més que dir, oi, és que si començo el llibre no l'acabaré mai.
Ja.
Almenys de moment. Llavors, no és ben bé complir el meu objectiu, però, bueno, està millor.
Bueno, sí, perquè el teu objectiu era llegir no sé quantes pàgines més.
Bueno, llegir més, perquè jo fins l'any passat no llegia. I ara, a veure, que tampoc és que llegeixi gaire, però una mica més. Ja jo em sento prou bé.
Bueno. Fantàstic. Felicitats.
Moltes gràcies. Gràcies. Per haver anat un dia a caminar i l'altre per llegir un reportatge, tu. Si ho fessin juntes.
Saps que aquest paper de fes per rentar els vidres va molt bé?
No fotis, Aina, que jo m'ho guardo, això que em val diners.
A tu guardes? Per què?
Clar, els acumulo tots, 12. Un any, 12.
I després?
Com si fos una hemeroteca, me'ls guardo. Els llibres els cremes
els
després?
Els guardaràs sempre?
Bueno, tu els llibres que et llegeixes després...
Els deixo i no em tornen.
Què vol dir, que no em tornen? Jo,
no us passa que deixeu llibres i després no tornen?
Deixo, els deixes algú altre, dius.
Sí, i no tornen mai.
Jo no. Ja, és que és difícil això de deixar un llibre.
Tu no els deixes?
Ja mai els deixo. O sigui, si el deixo és un amic, molt amic, proper, que sé que... I dic, me l'has de tornar,
és que és de vuelta.
Si no, vinc a casa teva.
Ja, jo ara en tinc un de deixat que sé que sí que me'l tornaran. A més, està dedicat a mi. Vull dir que si no me'l tornes, sabrà que és meu. Però no, amb aquesta confio.
Però si no els deixo, que se'ls comprin.
Has tingut mala experiència amb això dels
deixant llibres?
No? Sí. És que et veig molt enfadat, eh?
Algun
jo no els deixo.
És que a mi també m'ha passat que no
me'ls tornen. Que no tinc, no.
Vaig tenir una experiència amb un amic que li vaig deixar un llibre, però fa anys, això, eh? 6 o 7 anys. I llavors ell m'ha dit, uah, tinc un amic que se'l vol llegir, li puc deixar... No me'n recordo com va funcionar. Una setmana que vol aprendre no sé què... I te'l torno, t'ho prometo, sí, dic, vale, va, li va deixar, i ja va desaparèixer el llibre. O sigui, ja
a dia d'avui encara
més
no
era un llibre
tornat,
que li tenia carinyo, que jo el volia, i es dir, ei, tal, sisplau, li pots demanar? Sí, haig d'anar, però és que és de la uni, i llavors ja el vaig perdre.
Ai, és que de la uni, perillós, això.
Sí, llavors ja no deixo llibres, a no ser que es tingui la plena confiança de que me'l tornaran. I si no, que es compri un llibre, perquè el fet de pagar fa que tinguis més dolor a no llegir-te'l. És a dir, si te'l deixen, és com, vale, el tinc allà i no hi pagues res, no? Hi ha una cosa que em va ensenyar molt un dels meus mentors, que és el preu filtra el compromís de les persones. Si, per exemple, jo com a psicòleg, i això ho noto molt, si jo regalo una sessió de consulta, la gent no l'aprofitarà tant que si la paga. I és trist, però és així. Si algú et ve i et regala un màster online, diu, té, Aina, et regalo aquest màster... Tu faràs un dia sí, l'altre no, però si tu pagues 3.000 euros per aquest màster, o 6.000, aniràs tots els dies que puguis perquè t'ha dolgut pagar això. Llavors, el preu filtra el compromís de la persona. Una persona que paga, i com més pagues, més compromís té. Llavors, per mi, el preu és important en qualsevol intercanvi. Ja sigui comprar un llibre, ja sigui anar al psicòleg o pagar una formació. Les formacions gratuïtes no aprens, normalment. Les que pagues, sí. Llavors... El preu és important perquè et mostra el compromís que té la persona en allò que vol fer.
Uita, veus? I això em torna a portar el Shane. Què passa amb el Shane?
Que pagues poc.
Que pagues 10 euros.
Pagues molt
poc. I què passa? Llavors després aquell paquet no el valores, aquella roba que portes no te la poses.
Bueno, poc. Poc.
El què poc?
Jo poc, a vegades no pago.
Però si et compres un vestit de 70 euros...
Clar, jo me recordo el meu vestit de la graduació, que em va costar 100 i pico euros. Jo aquell vestit només me l'he posat una vegada. Però aquell dia...
És especial.
Bueno, jo... És que havia d'amortitzar-lo. Sí. És que com més tard anés a dormir, més rato el portava.
El de la graduació de la uni?
De la uni.
És xulo aquell vestit.
Perquè a la meva graduació del màster no va poder fer-se mai.
Jo de la uni no les vaig fer tampoc.
Clar, doncs va pillar la mateixa època. El meu màster va costar 10.000 euros, eh?
I el vas aprofitar.
Hosti, se'l vaig aprofitar.
Si t'hagués sortit gratis, si t'haguessin donat el mateix, t'haguessis apartat tant d'hora?
No, des de l'heu. No, però és que més, me recordo que, bueno, la pandèmia que va arribar al març, no?, més o menys, del 2020. Sí. Clar, jo havia començat el màster aquell setembre. Sí. I de març a juny, que acabava el màster, va ser online.
Yeah.
I el mal que em feia a mi no anar presencial, perquè sentia que no aprofitava aquells 10.000 euros de la mateixa manera que a través de l'ordinador. No us sabeu el mal que em va fer allò mia.
Llavors et compromets.
Joder, si em comprometo.
Perquè pagues.
Sí, sí, sí. Jo em sentia molt malament, que li deia, mama, és que em sap greu, és que ho estic fent online. Bueno, és que jo estem enmig d'una pandèmia mundial, que no et sàpiga greu, millor que estiguis aquí. Ja, però és que, per exemple, el Roger Torrent, en el seu moment, ens va fer una visita pel Parlament de Catalunya online. Clar, jo havia d'anar-hi presencial. Jo sentia que estava perdent una...
oportunitat.
Totalment. Ja. Em vaig sentir molt malament, però és que ni jo hi podia fer res, ni després entre tots vam fer un escrit demanant que ens tornessin un tant per cent dels diners del màster, perquè al final ho havíem fet online, no havíem... I ens van dir que no, que escolta'm, tothom havia tingut pèrdues i que ja t'havies estalviat amb la Renfe. Bueno, aviam.
Bueno. Tota la raó.
Sí, ves. En fi. Bueno, si ho haurem d'anar deixant aquí...
Ha passat ràpid, avui.
Ens quedem amb el missatge de l'Albert de que... Un moment, a veure si t'ho dic. El preu...
Filtra
el compromís.
De les persones.
De les planes. Que...
És Albert Pi?
No, no, aquest és de Laín García Calvo. És un dels meus mentors.
Doncs pues molt savi aquesta persona també. M'ha agradat aquesta. Albert, gràcies una setmana més per venir al Penedès cap de setmana, per xerrar amb nosaltres, fer la tertúlia, fer-ho distès i agradable. I ens veiem ben aviat. Gràcies!
Adéu! Adéu.
Acabem el dissabte amb la tertúlia de bar preferida del Penedès cap de setmana. Aquesta vegada tertúlia especial, i és que no només tenim dos tertulians, sinó que tenim tres avui. Rebem a l'Anna Jové, bon dia Anna Jové! A l'Aina Soler, bon dia Aina Soler! I a la Judit Jansà, bon dia Judit Jansà! Avui multitertúlia. Gràcies, Anna, per haver vingut. Si algú de l'audiència algun dia vol venir a fer una mica de tertúlia, escriu-nos a @penedescapdesetmana. És tal qual, l'Instagram és @penedescapdesetmana.
@penedescapdesetmana.
I veniu a fer la tertúlia, home, que això sempre ve de gust. Així també ens fa passar un bon rato, no sempre hem de tirar del carro nosaltres. No podem fer-ho tot, tampoc nosaltres.
Avui farem tertúlia de nenes.
Què vol dir?
Perquè som tot nenes.
Ah, així per posar-li un nom. Sí. Per posar-li un nom. Parlem de noms. Jo vull fer una campanya per trobar-li un altre nom al Penedès cap de setmana. Saps per què encara es diu Penedès cap de setmana?
Perquè no he trobat un nom millor.
No, sí que hem trobat. Bueno, no, tampoc et pensis, eh? Però perquè en el seu moment vam fer un roll-up d'aquests així per les festes i fires que fem, i allà posa Penedès cap de setmana.
I ja està.
I clar, si volguéssim canviar el nom del programa... Clar, a veure, ara ja hem fet el roll-up.
Ara digue-li tu al jefe, clar, que ens ha de pagar un altre roll-up.
Escolta'm, al final... Clar, és que això també tira enrere. Perquè Penedès cap de setmana...
Bueno, és descriptiu.
No? Sí, no des de l'ego. Però no té...
No té sentit.
A més, t'has fixat que moltes vegades a l'Instagram ens etiqueten de coses que no tenen res a veure amb nosaltres?
Gent que se'n va a fer una visita a un celler i penja una foto d'unes vinyes i posa Penedès cap de setmana.
Clar. Perquè he vingut a passar el cap de setmana.
Perquè està al Penedès i està de cap de
setmana. Sí, i nosaltres rebem aquesta notificació amb aquesta magnífica foto que no ens interessa per res.
Totalment.
Llavors, heu de vendre la roba a turisme.
La roba.
Que ens paguin. Clar.
Oi, seria una pèrdua.
Perquè els esteu prenent mercat.
T'ho juro, surt @penedesturisme, crec que surt, i @penedescapdesetmana. Més o menys el contingut és el mateix i el projecte és el mateix. Sí. En fi. Bueno, la tertúlia de bar preferida del Penedès cap de setmana, el que fem sal, el que fem és normalment rebre participants voluntaris que ens porten recomanacions.
Voluntaris, però a vegades no tant.
Què vol dir?
Que a vegades venen una mica obligats.
Hi ha voluntaris i hi ha obligats.
Com l'Anna, que està allà al grup, i com que no ve, de tant en tant diu, vaig a fitxar.
Però ja saps per què no venia, Aina? Perquè portava... O sigui, havia desconnectat les notificacions de tots els grups de WhatsApp.
Ah, sí?
I llavors...
I no s'enterava de res.
No m'enterava de res, però és dir, de res, de panderetes em fet sudadera. No m'han enterat.
Oi.
O sigui, sí. Bueno, jo passo bastant, del WhatsApp.
No, jo sé, també.
I llavors, just vam parlar l'altre dia, dic, bueno, va, me les tornaré a activar, i aquí estic, clar, se m'havia oblidat que fèieu Penedès cap de setmana.
Ostres, però i per què tu desactives això? Tot, tot,
perquè
tot silenciat.
De 8 del matí a 3 de la tarda no miro el mòbil, i llavors, quan arribo, tinc 10.000 WhatsApps, i al fer la prelectura m'agobien molt els grups.
Yeah.
Llavors, no sé, bueno, perquè tenia com molta càrrega de WhatsApp i és com per anar ràpid a llegir-los, la veritat.
És que, tan moderns que som, el WhatsApp hauria de tenir l'opció que quan tu tens 238 missatges d'un grup, a l'obrir et faci un resum.
A mi m'agradaria posar l'opció de ara no vull rebre missatges.
Entra aquí dintre, Aina, que se't sent així
estic
estranya.
Estic esperant que acabi la cançó.
Ah, bueno, doncs ara quan acabi... És que et sento raro.
Però què vols dir no vull rebre missatges?
Què? En plan... Això de
bueno, no,
si estàs ocupada, però és que no...
El no molestar, no?
No el vull veure ni després. En plan, ara no puc. Ja si d'això ja, m'escrius després.
Quan et truquen i dius com no el puc agafar i no l'agafes. Ah, va, és que seria...
No vull que m'ho diguin,
ara. A mi em saltaria... O sigui, a mi em salvaria la vida. Hmm. Perquè també a vegades hi ha males notícies que et donen, no? I és com... És que ara anava fatal que em diguessis que s'ha mort aquesta persona, saps?
I per WhatsApp.
I per WhatsApp.
Això, a mi m'ha passat, això,
és
eh?
És com... no em dongueu aquestes notícies ara, saps?
Això de que et diguin no, que s'ha mort algú per WhatsApp, què?
Sí, no ho sé, no ho sé. És com... Ho parlem després, quan jo tingui una estona, no?, que pugui pair el tema, però ara així amb un WhatsApp, després posa't a treballar 4 hores seguides, que jo venia a fer el cafè i he mirat el mòbil i veig el WhatsApp...
Disgust.
Sí, no sé. Això jo trobo que és una putada.
A mi, jo tinc certs problemes amb el WhatsApp en general, però perquè sóc una persona que sóc molt vaga. I em fa molta mandra de vegades obrir el mòbil i llavors què passa? Que quan ets vago se t'acumula la feina. I arriba un moment que dius, mira, ara per llegir 38 xats, ara ja no els llegeixo. Llavors l'Aina em diu, treu-te les notificacions.
És que jo no tinc cap notificació sense obrir.
Jo crec que tinc 150 xats sense obrir.
Clar, a mi em passa això. Tot obert. Aquesta li fa molta ràbia.
Vull dir, jo quan se me'n van de la part de dalt... Sí, quan, literalment, no? Tu obres el WhatsApp, vale, pues jo contesto les converses que veig que estic allà. Si estan a sota, ja és com
passat,
el pou de l'oblit. Vull dir que m'ho diuen, eh? En plan, a vegades m'envien un missatge de... Missatge per sortir del pou de l'oblit. En plan, perquè saben com funciono i perquè em pugi amunt. I, o sigui, que em sap molt de greu, però per sort, com que tinc el doble check i veuen que no ho he llegit i que si no contesto és perquè no ho he llegit, doncs, bueno, llavors ja saben com funciono. Però que sí, que a vegades em passa això.
Tu tens el tic blau.
Sí.
I tu tens el tic blau?
Sí.
Jo tinc el tic blau?
No sé.
Tampoc ho sé.
Vols que tu miri?
És que em molesta, perquè com que hi ha gent que no el té, no estem jugant a la mateixa lliga, perquè jo vull saber si tu m'has llegit. No, no.
Ah, però a mi m'és igual. Perquè, o sigui,
sí com, que el tens.
Com
sí
que tendeixo a oblidar-me de contestar-los, em va molt bé que sàpiguen que no els he ignorat. Simplement, saps, no és com... Ho he llegit...
No els has ignorat, no, és que no t'has dignat ni obrir el xat.
El que no tens és l'última connexió.
Ah, no, això no ho tinc.
Jo sí, perquè no em vaig treure res.
Ja ho pots saber tot.
Sí, exacte.
Si passo de tu,
no, però és com... O sigui, el tic blau ve per defecte i l'última connexió ve per defecte, no? Doncs jo no he fet res per treure-lo de defecte.
I llavors et ve per defecte. Ostres, lo de l'última connexió ja no me'n recordava, que això es podia veure.
Mm.
Sí.
Però jo potser fa 5 anys que ho tinc desactivat.
Ja, és que fa molt.
I això, a vegades, la meva mare es posa molt nerviosa perquè és com, és que des d'ahir... O sigui, potser són les 4 de la tarda. És que des d'ahir a les 8 del vespre no t'has connectat, estàs bé. I llavors em truques com, sí, mama, simplement no he obert el WhatsApp, saps? Ja està. Clar. I és com...
I llavors tu a la nit, per exemple, no mires el WhatsApp abans d'anar a dormir?
També.
Depèn. I alguna altra xarxa social?
Sí, Twitter, sí.
Ah, Twitter, eh?
Sí.
No, a mi Twitter no m'agrada.
Jo sí. O sigui, si n'hi ha una... No, no en tinc.
No té TikTok.
Ai. Jo sóc d'aquests que veuen els TikToks una setmana passada, o sigui, una setmana després, per Instagram, saps?
Oh, i aquell,
soc, sí.
Aquell col·lectiu que els hi fa gràcia, aquell vídeo que ja té 3 setmanes.
Ai, he vist el llavors, meme, bueno.
Llavors no el comento perquè sé que vaig tard. Però penso, bueno, ara ja sé de què parlen, saps?
Una vegada més el TikTok posicionant-se davant de totes les altres xarxes socials. Twitter és que a mi Twitter no...
Ah, jo també.
Jo tinc Twitter només per, de vegades, jo què sé, pues ara van fer les eleccions, pues jo vaig posar el hashtag, llavors de distreus una mica, o quan fan la Isla de les Tentaciones, però mirar per mirar no...
És que és distret, eh?
Hi ha molt d'odi, sí. Ja no m'agrada a mi.
I bàsicament jo crec que ara és el meu canal de... canal d'ofici.
I tu utilitzes Twitter de publicar coses?
Retweets i likes, molt, publicacions...
Retweets i likes.
Bueno, alguna. Algun
tu utilitzes Twitter?
Sí.
Ah, i penges coses?
A vegades.
I què penges?
Pues merdes vàries.
Tipo...
Tipo... avui m'he caigut per les escales. No sé, coses així.
Passa molt sovint, això. Estàs acabant de caure i ja estàs fent el tuit. Estic caient encara.
Més del que et penses.
Caus molt per les escales, sí. Eh? Allà al castell amb el Marc Martí.
Sí, és que hi ha una...
No n'hi ha cap d'igual, oi?
Són irregulars.
Però que no són iguals, n'hi ha unes que rellisquen ni unes que no.
Ah,
llavors,
sí?
Tu des de dalt comences confiada i a baix pots relliscar. Saps, quan vas amb mitjons, bueno, unes hòsties...
Però entenc que això et pot passar un dia o dos, però si vius allà entenc que ja tu saps que no et pots confiar.
Bueno, però un dia que vas relaxada, ens passa als dos, eh?
Amb l'altre també. No, bueno, si tens tanta pressa per baixar és perquè deuen passar coses bones a baix, clar.
Bueno, que hi ha fantasmes tant.
Això, ah, bueno, és igual.
Estàs fugint, no, Aina?
En aquest tema no hi vull entrar perquè tinc especial respecte pels fantasmes.
Bueno, heu de venir a dormir amb mi.
A mi el que em fa patir és que no tinguis un lavabo dalt al pis on dorms,
ja,
i que hagis de baixar
mandra,
aquelles escales a la nit...
Clar, veus, per exemple, clar, de nit, que baixes a dormir de fosques, pum. Ara clar, no, perquè tinc l'Alexa i li dic, Alexa, obre el llum. I me l'obre. En
però
català quan... li dic,
Però és un pis o dos? O sis?
Nena, no has anat mai allà al castell?
Però no he passat de l'entrada del rebador, diguem, de la planta baixa.
Ah, doncs clar, ells dormen al primer pis, per dir-ho així, però el lavabo està baix.
He vingut un cop, ja.
Pot ser.
Sí, quan vam fer l'acampada aquella, els Pèlags, o sigui, fa...
Els Pèlags vau fer una acampada?
Sí. L'Anna i jo. Romàntica.
Ah, sí?
No. No.
Bueno, hi ha gent que està molt malament, eh? Hi ha gent que fa coses molt rares, eh?
No, amb el Jep.
I van molt, eh? Jo penso, pobres, quan arribin i vegin que no es claven les piquetes.
Ja, no es clavaven les piquetes.
Ai, és un mal terreno.
Però es veu que es fa sovint i ningú t'ho diu.
Poder mira, porten aquelles que són plegables així que tires a l'aire.
Ja, però les de clavar igual.
Quan em posen les motxilles dins i els és igual.
Ah, bueno, però... clar, em poses el pes a dins i ja tens futur.
No sé, a nosaltres ens agraden els vents ben tibats.
Sí, ja. I això, hi va molta gent a acampar. Quan tu fas la instància, t'ho podrien dir, mira...
Sí.
La piqueta costa de clavar.
Clar, o porteu fustes, no? Que a vegades pots portar una fusta d'aquestes per clavar la piqueta, però no. Va anar fatal. No sé. I l'Adrià i jo, que tenim toc especial amb clavar bé els vents, tot ben tibat, pues, bueno... Però no...
Van patir.
Sí.
No, jo amb això els vents ho passo molt malament, perquè com que no hi veig bé, de normal, no parlo de l'ull, de normal, sí. Però és que santes hòsties que m'he fotut jo amb aquells vents,
Jo a l'acampada jove, això m'havia passat.
Bueno, clar, també les condicions també són diferents.
La nit. Però és la nit, no és res.
Vas entonar.
I de cop, pum,
a sobre de la
tenda. Però és que fas molt de mal.
Es fas molt de mal.
És que, de veritat, I a més, sempre has d'acabar xocant en algun lloc. Tu xoques amb un vent i algú t'has d'emportar per davant. Sempre és una altra tenda, una altra persona, una altra... No?
Sí, però el dels vents a l'acampada jove... Els havien pedit tot a les càmeres.
Jo no recordo posar vins a l'acampada jove.
No, jo entrebancar-m'hi només.
Entrebancar-t'hi? Sí, però de trobar-te'ls,
o sigui, perquè estàvem tan apretats que no podíem tensar vins.
Jo crec que això... jo crec que això anava per aquí.
No, però clavar-los els clavaves.
No, nosaltres no.
Jo no sé si vaig clavar vins,
Jo crec que l'acampada jove no.
Alguns sí que l'empalmaves amb el
costat. Els lligaves al costat, però clavar-los... Bueno,
però alguns sí que devien...
Que es feien allà unes xarxes de vins, que era un espectacle.
Clar, comences a... De cop estàs dormint a
que el
casa d'un altre.
Per marxar, va, aquest nus...
El diumenge per marxar mires una mica en l'aire i hi ha tots els vins volant, amb totes les tendes volant, allà amb un remolí.
Jo crec que hi ha gent que ja no les desplanta, que les deixa allà i que sigui que hagi de ser.
I ja tornen soles.
Perquè ara, com que han canviat de lloc...
Ja, bueno, és que nosaltres parlem de quan era guai.
Ah, on ho fan ara?
A Sant Sadurní.
Jo no ho feien abans.
A Montblanc.
Hòstia, tens tota la raó. És que saps què passa? Que ara tenia molt coll avall que ho feien a Sant Sadurní, però ja fa anys que ho fan a Sant Sadurní.
No hi hem anat mai a Sant Sadurní, a l'acampada jove.
Perquè tu vas anar a gravar.
Bueno, a gravar,
i llavors ara em sonava
que només els concerts, però no a acampar.
L'ambient no era el mateix.
No, jo a Sant Sadurní no hi he anat, en general.
Ah, vale,
però em sonava que l'Aina Soler un dia li va tocar anar a l'acampada jove i era Sant Sadurní.
Vaig fer un tuit sobre aquest tema i va ser una mica polèmic.
Ah, sobre quin? De que s'hagués fet a Sant Sadurní?
Una miqueta.
Ai, a veure, parlem
d'això. No.
Atacant aquí a Sant Sadurní?
Sí, una mica.
Que no t'agradava que es fes allà?
No, bueno, simplement vaig dir que reil·lustrava millor la decadència d'un partit que havia passat l'acampada jove d'un lloc a un altre.
Bueno, clar, al final...
Simplement vaig dir això i algú de Sant Sadurní es va ofendre.
Oi, és que la gent de Sant Sadurní també tenen la pell molt fina.
Sí.
Vam parlar de Twitter?
De seguida.
Aviam, amb raó, però vaig pensar, mira, veus? I no va agradar. Bueno, no va agradar els d'allà, els d'aquí, sí.
Clar, és que si es fes aquí a les pistes l'acampada jove també seria...
Deixa.
No, fa molt de
fred. Jo quan vaig anar a gravar, bueno, jo veia gent...
És que em va fer una gràcia
millor. Gent de l'acampada per tot el poble. I jo els hi preguntava... Com arribo a la zona de concerts? Per aquí, per allà... Bueno,
però és que està com a l'altra banda. O sigui,
una hora i mitja per arribar, jo tombant per allà i ningú m'indicava bé.
Aviam, de Sant Sadurní, l'estació de tren ja és lluny, no?
Sí.
Vale, doncs és a l'altra banda de l'estació de tren. O sigui, és com amb uns escampats que hi ha entre l'autopista i l'estació de... O sigui, entre l'autopista i... No sé. però un descampat que hi ha per allà, que, aviam...
Un tros de terreny, sí, que no feia servir ningú. Que bueno, clar, és que
també, si has de fotre l'acampada jove, també has d'anar a buscar un
lloc gran, eh, però...
Ja, però més gran que Montblanc. Era supercèntric.
Allà jo me recordo del Mercadona aquell tan a prop, allò anava molt bé, allò. A mi m'agradava molt anar allà.
Sí.
El Mercadona?
Un pamfuet.
Allà al Mercadona de, de l'acampada jove. Hi havia un Mercadona 10
minuts. No, hi havia un... Com es deia? Un...
Un Bonària. Era més lluny, el Bonària.
Hi havia un Bonària que... Sí, era de bufet, no? Sí. Sí, perquè algun cop havíem anat.
Jo havia anat allà al Mercadona.
Al Mercadona. Jo al bufet un cop només, perquè sempre hi havia molta cua.
Sí, hi havia molta cua.
Sempre al Mercadona, una mica de pamfuet.
Sí, sí, exacte.
Una pomfuet.
Ja està. Sí, pamfuet.
Sí. Crec que menjàvem pamfuet tot el dia.
Ai, a mi això em va passar, va ser que vaig anar a aquest festival més aviat hippie, que vaig anar un dia jo.
Ja sé on vols dir.
On era?
Això més punky, que també es feia.
Monegros?
No, tan punky no. Més hippie, dit jo, eh? Així que és més... allà al Pantà de Sau.
Ah, no és aquest, doncs, que...
I a Campes?
A Campes.
Ja sé quin vols dir, també.
Molt hippie. Jo com estava amb hippies.
Que realitzaven els de Charango?
No, no, com si es digués safari camp o alguna cosa així, però no... Sí...
Saps quin vull dir o
no? Això, això no, ja sé que no es diu safari.
Com es diu aquell lloc? Era molt, molt hippie, que jo estava allà i pensava, tan hippie era?
Sí, que és verd.
És verd, és hippie. Com si t'haguessis fumat un porro i que veixis aquest festival.
Per això m'està sortint safari.
A veure, festival...
Hippie.
Ai, que sabeu què em va passar allà. Em vaig anar... Crec que t'ho he explicat alguna vegada. Vaig anar-me a dutxar. Sí. Allà al Pantà de Sau, quan encara hi havia aigua. I et recomanen, si has d'anar-te a dutxar en un lloc hippie, que utilitzis aquell sabon, aquells sabons hippies.
Sí, agradables.
Pues la Rumi i jo ens vam anar a dutxar allà, però no vam veure que el sabó que havíem agafat... Bueno, és que ni ho sabíem, que s'havia... Vam començar a fer una d'espuma a 15 metres a la nostra... Clar, és molt evident que ha sigut tu, perquè l'espuma surt d'allà. I tots els hippies, al bioritme.
Ah, al bioritme.
Tots els hippies enfadats.
Sí, sí que és hippie, sí.
Pues allà vaig anar jo. 4 o 5 dies...
Tant?
Sí, sí.
La campada jove eren dues nits.
I més
està,
que va semblar. O a mi se'm va fer de llarg. A més, estaves lluny de tot arreu.
No. És que cinc dies acampat.
I jo, que jo no soc hippie.
Camp...
I dutxant-me amb els hippies. Bueno, ara se'm tiraran a sobre els hippies, però és que allò era molt hippie. Jo no era tan hippie, ara tampoc. No sé,
però
com de cop
a la campada jove no et sortia com de dutxar-te, perquè sorties de les dutxes i amb l'èpul segada que hi havia aquell camp...
Clar. Jo crec que no m'havia dutxat mai.
Anàvem a la piscina nosaltres, vull dir, em sap molt de greu.
Sí, sí.
Quan ja no podíem estar dins la tenda de calor al matí, anàvem a dormir a la piscina o a l'ombra de les muralles.
Un cop em vaig dutxar i vaig dir mai més.
Sí, mai més, exacte. Ho fas un cop i dius, per què? Si ara estic encara més enfangada.
Però allà el bio, com que és hippie, tot és natura i allà no hi ha pols. Allà tot són arbres, tot és aigua. Bueno, ara
ple de mosquits, no, doncs?
Estem amb ganes de festivals, ara que parlem.
No, no, jo
no sé, no sé.
No sé. No sé a què he vingut. Ah, pels vents. I de què venien els vents?
D'ensopegar.
De Vilobí, els pèl·lecs, això, el Twitter,
mare de
caure per les escales. Ja ho he recuperat.
Ai, com farem una cosa
lligat al fil.
Ui, és que jo ara m'imagino anar a un festival.
Em fa molt de mandra a mi ara, eh?
El moment en què t'aixeques al matí de ressaca, que t'aixeques perquè aquell sol que et traspassa, sí, la tela de la tenda no et deixa, no et perquè, pensar.
No, no perquè se t'ha acabat la sona, et despertes perquè no pots dormir.
I llavors, jo sí, he d'anar a un festival que sigui al Coachella. Que allà deuen anar amb bungalows.
Barato, allà.
Però si està al mig del desert. Allà sí que està al mig del desert.
Però la tenda de campanya no crec que se la muntin ells.
Sí. Però no hi ha deu...
Sí que, se la munten,
sí, ells. Tu has vist el Coachella que van els influencers. Però la gent...
Ah, no, clar.
Els civils...
Però jo hi aniré com a rica.
Ah, tu aniràs com a rica. Ah, pensava que eres part del proletariat.
Bueno, és que en general...
No, no.
Si vas com a rica, es va millor tot arreu.
Clar. No, clar, això vas a tot arreu.
Anava a dir, jo no m'imagino a la Paris Hilton muntant allà.
Que la Paris Hilton la deuen baixar amb helicòpter, clar, perquè no hagi ni de caminar directament allà.
Allà, a l'acampada jove, no sé si tenen VIP, els famosos.
Sí.
I, com, ah, sí? I què tenen de diferent?
Tenen unes menes de contenidors.
Ah, sabeu que famós!
Sabeu aquelles llaunes?
Sí.
Pues allò.
Els contenidors dels vaixells,
com
diguem.
Com uns camerinos. Però, clar, els artistes no es queden a dormir allà.
Clar.
Són
no, camerinos. Jo crec que si tu dormis...
No, jo dic com a pijo, eh? Un pijo que vol anar a l'acampada jove ja no hi va a l'acampada jove.
Però s'agafa un taxi, va al concert i torna.
No, es queda, no pot fer nit allà
o la furgo. Hi havia gent que aparcava amb la furgo fora i dormia amb furgo.
O sigui, hi havia gent que anava com amb una pensió o alguna
cosa, eh? Sí. És que vas a un hotel.
Estic recordant els lavabos del Bioritme. Ja us he dit que era molt hippie, però és que els lavabos del Bioritme eren d'aquests hippies. Sabeu?
Els
toys, els toys hippies.
Que tires serradures després?
Sí, sí. era un forat comú, és a dir, era una línia excavada en línia recta, a sobre amb uns, com uns palets...
Per posar els peus.
Per posar els peus, una mica de tapadera.
Però que hi ha molta gent en aquest festival
llavors,
per fer això.
La merda era comuna. I si tu havies tingut la mala idea del dia 1 acampar allà a prop, clar, tu penses que al cap de 4 dies fermentant aquella merda comuna...
A més, amb caca de ressaca, que fa molta pudor la caca
de ressaca.
Bueno,
doncs imagina't allò. A més, ho posaven davant dels contenidors perquè així ja ho acabes de fer tot en aquell puesto, no?
Però això, on es... Però després audiència. Què feien?
Bueno, després
aquest terreny. No, però aquest terreny... No, clar, ho havien de recollir, no, això?
Jo no sé si l'empresa se n'encarrega, però jo quan vaig veure allò vaig pensar...
Però que si jo estava molt a prop, jo ja estic imaginant totes les aigües fecals filtrant-se cap al pantà de Sau, que les aigües de que ens bevem...
Ah, clar que està buit!
Clar que està
buit! No hi ha collons a sobreviure allà!
És que...
No sé què em van fer allà.
Allò havia d'estar arreglat d'alguna manera.
Però tal com us ho dic, nenes, la merda... A més, era tot al mateix lloc, tota aquella gent que havia cagat la seva ressaca durant 5 dies.
Definitivament no sé què feies allà,
Júlia. No, tampoc, però és que ja hi era. I quan estàs allà no pots marxar. No pots marxar, perquè més per arribar-hi has d'agafar un tren o caminar 14 quilòmetres fent penitència fins a arribar al Pantà de Sau, perquè el hippie ho sent així, el hippie. Havies de carregar la tenda a les teves esquenes, una experiència, que ara la mires en perspectiva i va estar molt bé, però jo no hi torno.
Allò ja està fet. No?
Sort que va estar molt bé.
El millor d'això és que ja ha passat. Això em passa amb moltes experiències.
Veig que ja va ser l'hora, Anna, que portava recomanacions.
Sí, sense tirar tot què ens volia recomanar?
Portava una, bueno, una sorpresa.
Doncs vinga, una sorpresa.
Però vull dir... Rega, és que feia 2 mesos i mig que no conduïa el meu cotxe.
Ai.
I avui l'he recuperat.
I el tens arreglat?
Sí!
Molt bé.
Que bé. Avui. I que flipo. O sigui, no m'imaginava mai la il·lusió que em faria tornar a conduir el meu cotxe. És això, no? Que és com que quan estàs acostumat... I que he conduït 3 cotxes diferents, amb aquest impàs de temps, però que és com...
I et sents com a casa.
Sí, de dir, vale, l'embrague torna a anar com, saps? Com que ja condueixes molt més de memòria.
Tu creus que tu et passa...
Sabeu què em passarà a mi? No, jo m'he informat ja d'això. Jo no puc conduir des de que em va passar allò de l'ull.
Vale.
Perquè no tinc perspectiva. Llavors el metge em va dir, no ho facis perquè pots matar algú o matar-te tu mateixa. Bueno, em fan així una mica d'història. I sabeu què he pensat ara? Que crec que hauré de fer classes d'aquelles de repàs.
No, home, no.
Sí, us ho juro.
Però si quan et treus el carnet tampoc en saps de conduir.
Però que farà un any, eh? Que
igual,
no toco un cotxe. I tampoc és que ho fes massa bé abans.
Anava a dir, clar, no sé clar. Si has pujat amb ella.
No,
la història, la quarta, no la fa servir.
No, jo per dir tercera no pujo. No cal
perquè,
córrer.
O sigui, tu que tens carnet municipal, no? Que no surts de Vilafranca.
Jo, de normal, no és que hagi d'anar massa lluny. I ja, si de normal tampoc m'ha agradat massa, no és la meva afició.
No, és veritat, que si no l'has tocat, no acabes de saber-ne, de prendre.
No, clar que no en saps. I llavors, jo ara penso, si a més a més ara ja fot un any que no l'agafo...
Tornarem a anar amb segona.
Haurem d'anar...
No passa res.
No, però és que jo no sabré ni a per què sabré, que m'entens. No, jo de veritat em vaig estar mirant-m'ho i fan a moltes autoescoles aquestes classes
sí,
de repàs.
Sí, pues la meva ja ho va fer.
Jo agafaré 10 sessions d'aquestes i que m'ensenyin.
Potser 5 fas, eh?
Ah, ja veurem.
Bueno,
ja veurem.
Tu hi vas i ho proves sí, i vas sumant.
Sí, jo ho faré, eh? Crec. Això
bueno,
està
si has d'anar segura...
Clar.
Millor.
Bueno, si voleu el primer dia us aviso i pugeu. No. Podeu vosaltres, aviam com ho veieu, però poder sí que hi ha...
Veure, em faria una mandra tornar a fer pràctiques i el carnet de conduir, tot això.
Ui, no, això també. El millor del carnet de conduir és que ja està passat. Això també.
Però hauria de caducar. Hi ha coses que han de caducar.
Bueno, te l'has de renovar,
però en quin aspecte ha de caducar el carnet
bueno,
de conduir?
No, clar, el carnet de conduir no, perquè si no deixes de conduir, no. Però, per exemple, l'examen del FIRST, si tu no parles anglès en 2 anys...
Ai, això sí que és veritat, eh?
Jo ara no tinc el nivell de FIRST.
Però és igual, el títol ja el tenim.
I jo poso allà el currículum.
Sí,
FIRST.
Sí.
Bueno, però això és com anar amb bici, Aina, torna així.
Bueno.
Has de mirar sèries en
hello, anglès. How are you? Yes.
Ja, és que jo feia servir molt d'anglès i ara és veritat que el tinc més rovellat, eh?
Ai, és que sí. Hem però de fer bueno. Unes classes després. Mira, m'apuntaré classes de repàs de cotxe
en
amb
anglès.
La professora anglesa.
Perfecte.
I així pues matem 2 pàjaros d'un tiro.
Però et podràs concentrar en tot.
Bueno, tampoc és que domini cap de les dues en especial, per dir-hi tampoc. Bueno, se'ns tira el temps a sobre, ho haurem d'anar deixant aquí. Aina, gràcies per haver vingut al Cafè amb Sal.
I tant, cada setmana.
Anna, gràcies per haver vingut al Cafè amb Sal.
A vosaltres.
Judi, gràcies per haver vingut al Cafè amb Sal.
A vosaltres per convidar-nos. I ara ens veiem, si vols, un altre dia.
Sí, ara ja tinc el xat obert.
Ara ja ho has agafat el ritme. Gràcies, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Doncs
doncs amb aquesta cançó de la Raïf, recordant els orígens d'aquestes dues persones que us parlen, recordant moments, cançons, lletres que en sabem i en sabrem per sempre, ens acomiadem
de Madrid,
del programa d'avui. L'Aina està il·lusionada perquè el novembre va veure'ls. Ja ens farà una review quan torni.
Sí.
Ens acomiadem del programa d'avui dissabte, però no patiu, que demà hi tornem amb més i millor, com sempre, al mateix lloc i a la mateixa hora. Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu-siau.
Adéu.